I passarem ara, passo a presentar en Pere Margall. Agraeixo molt també la seva presència aquí amb nosaltres. Ell és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha sigut professor secundari, ha fet moltes coses, ha editat no només sobre Joan Maragall, diverses coses, sinó sobre Jordi Maragall també, oi? I avui ens... ens parlarà sobre el camp espiritual. Summa final o llindar d'un nou camí? Això és interrogant, eh? Summa final o llindar d'un nou camí? I després també hi tindrem debat.
Vas d'aigua, podré dir?
Entre tres quarts.
Molt bé, gràcies, Josep Maria Terricabres i la càtedra Ferrater Mora per haver-me convidat a intervenir en aquest simpòsium. Jo, abans de començar i d'explicar el que intentaré dir avui, volia recordar el meu pare Jordi Maragall Noble, que va ser de la primera societat de filosofia, la dels anys 20, em sembla, si no m'equivoco, 30, deixeble de Joaquim Xirau, i que després va formar part del Col·legi de Filosofia, del que es va reinstaurar, diríem, als anys 80, crec jo. I no tinc dades concretes, però segurament va coincidir amb Ferrater Mora.
Jo personalment vaig tenir molt bona relació amb Jordi Maragall, escassa, desgraciadament, per la distància, però molt bona.
Molt bé, gràcies.
Tinc un gran record.
Jo en primer lloc explicaré la idea de fons del que vull explicar, després faré una mica de digressió per la peripècia, diríem, que m'ha portat a la meva vida a interessar-me per la figura de Joan Maragall. Després parlaré molt breument d'alguns punts de l'itinerari de l'evolució personal de Joan Maragall, d'aquell intent de biografia interior del qual van començar a parlar Gabriel Maragall primer que ningú i després Eugeni Trias, del qual jo, diríem, m'adscric a aquesta línia, diríem, o intent d'interpretació. I finalment parlaré del rerefons del cant espiritual i un comentari, un intent de fonamentació d'aquesta idea que explicaré ara mateix. Jo sé que ara em ficaré en un terreny que és bastant el de l'Ignasi Moreta, que ha fet un treball immens i que de la meva exposició se'n desprendran algunes matisacions que potser, no sé, aviam què comentarà ell després, però també em sembla que recullo alguna de les idees del que ha explicat Francesc Ordolino aquest matí. Ja ell ha comentat que vam comentar molt breument el dia del seu comentari d'IDE a l'Arxiu Maragall, quan em va explicar que pensava fer, que pensava parlar sobre l'egoisme de Maragall. Jo de seguida m'hi vaig interessar i diré alguna cosa en aquest mateix sentit, però des d'una altra, suposo, una altra perspectiva. Començo ara amb la breu explicació del nucli de la idea que vull explicar. Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira amb la pau vostra a dintre de l'ull nostre, què més ens podeu dar en una altra vida? Aquests versos en què comença el cant espiritual ja venen a ser un bon resum o síntesi de l'optimisme cosmològic i antropològic que es pot anar rastrejant en la literatura i el pensament de l'autor des de la seva arribada a la maduresa. Sovint s'ha presentat tot el poema com un punt d'arribada, una suma final, una gran síntesi de la seva trajectòria des de les primeres formulacions d'un credo estètic. Si el poema va ser escrit entre el novembre de 1909 i el febrer de 1910, no arriba a 2 anys el temps que passarà fins a la mort el 20 de desembre de 1911. Una suposada premonició d'aquesta, així com la imatge d'un acabament conhortat, tranquil i esperançat, sempre ha afavorit que hàgim relacionat la seva mort amb el poema. Els innombrables recordatoris de funeral que contenen els últims versos han acabat de revelar aquesta associació immediata entre la mort, la seva i la mort en general, amb el cant espiritual, presentant l'un i l'altre en una seqüència única i lògica. I tanmateix, algú ha parlat d'un qüestionament radical que marca els últims anys. Fins i tot s'ha parlat d'un rerefons de tragèdia que permet veure els interrogants, com aquests dels primers versos que acabo de citar, amb una profunditat insospitada. En aquest sentit, el cant espiritual podria ser no una síntesi o un testament, sinó més aviat un punt d'inflexió, un començament d'una nova etapa, el llindar de l'entrada a l'estadi religiós, com ja va dir Gabriel Maragall en el seu esbós. Això és el que intentaré, diguem, desenvolupar, argumentar una mica. Per altra banda, hi ha aquella coneguda frase de Carles Riba, el seu pròleg a l'edició de Nausica de 1936, en què parla, referint-se a la tercera part del Comte Arnau i al cant espiritual, d'una refacció d'etapa abans d'una més ardida de represa. És una frase que ha estat molt sovint citada. Ara, jo he explicat aquesta idea que després intentaré desenvolupar, i ara faré aquesta breu referència a la meva particular aproximació a la figura de Joan Maragall. Deixant de banda alguns records d'infantesa relacionats amb la casa on ell va viure a Sant Gervasi i amb el jardí que em calia travessar per fluir de l'acollida austera però sempre cordial de les filles, les meves ties que hi vivien, el record d'algun Nadal amb tota la família, d'alguns poemes apresos més o menys de grat, de descobrir per primer cop, si no vaig errat, el Palau de la Música, perquè hi representava la Nausica amb motiu del primer centenari, l'interès real no em va arribar fins molt més endavant, en un moment de crisi i de plantejaments fondos. Va ser quan vaig conèixer les dedicacions del meu pare i de l'oncle Gabriel i el seu intent d'apropar-se a la figura real de Joan Maragall. La lectura de la petita biografia escrita per Maurici Serrahima em va entusiasmar i em va obrir tot un món. La insistència de Jaume Lorés sobre l'estudi pendent del Maragall cívic i finalment la lectura de l'esbós biogràfic fet per Gabriel i el treball d'Eugenio Trias sobre el pensament em van acabar confirmant l'interès objectiu insondable d'una personalitat que m'apareixia ara ja no tan lligada als records d'infantesa, però sí com una condensació de l'atmosfera ben particular que jo havia viscut amb els meus germans i cosins a la casa gran del fons 1279. Podia començar a entendre, per exemple, el rerefons d'un fet que abans simplement m'havia escandalitzat, com el de sentir algun vers de Joan Maragall citat per les autoritats franquistes amb motiu d'un acte de desgreuge a la plaça Universitat en ple estat d'excepció l'any 1969. En definitiva, el que m'atreia era aquella idea de la impossible biografia interior que havien intentat Gabriel Maragall i molt més endavant Eugenio Trias. Es tractava de fer una mena d'hermenèutica, una mena d'anar una mica més enllà de les pures explicacions factuals del context, dels condicionaments històrics. El meu pare Jordi sempre parlava de dos fets que els van commoure, a ell i a Gabriel, en relació al seu interès per un apropament a la figura més real del seu pare. Dos fets que van començar a esquerdar, per dir-ho així, una imatge mítica, idealitzada, gairebé beatífica i tota d'una peça que es va transmetre des del mateix moment de la mort del poeta. Una imatge, per altra banda, fins a cert punt lògica i conseqüència de determinat ambient d'època. Una imatge que va perdurar i ha perdurat fins avui mateix. Aquests fets van ser, per una banda, la desinvolta i entranyable petita biografia que l'amic dels últims anys, Josep Pijoan, havia escrit gairebé de memòria i sense apenes documentació. Hi ha un manuscrit anterior que es conserva a l'arxiu, una llibreta, que és l'esbós d'aquesta biografia, en la qual feia aquella afirmació contundent que si Maragall no hagués escrit poesia no hauria passat de ser un periodista d'una certa categoria i prou. També un altre votat, d'alguna manera, perquè aquesta ho era, va ser la que va estar a la base del pròleg que Eugeni d'Ors havia escrit pel volum 23 de l'obra completa editada pels fills, l'any 1936, sota el títol de Signe de Joan Maragall en la nostra cultura. En ell, en aquest pròleg, desenvolupava tota la seva valoració de Maragall a partir de la troballa d'un llibre d'Espinosa a la biblioteca particular que li permetia enquadrar pensament i obra en una orientació clarament panteïsta. A partir d'aquesta primera commoció, tant Gabriel com Jordi van dedicar més o menys esporàdicament, més o menys intensament, la seva reflexió a desentranyar la, diguem-ne, problematicitat que aquells dos escrits havien desvetllat i que eren l'inici del qüestionament progressiu d'aquella primera imatge lineal i monolítica de la vida i l'obra del poeta. Per aquella primera visió limitada i simplificada, es va anar passant a la seva deconstrucció, diríem avui, progressiva, en les interpretacions d'un i altre signe que van anar apareixent. I també es va passar als estudis més historicistes i erudits, que són tan importants per poder avançar en el coneixement de la seva vida i la seva obra. La tendència o la debilitat de moltes interpretacions més actuals, precisament per la mateixa profunditat inabastable que s'endevina en les intuïcions de l'autor i pel caràcter no sistemàtic del pensament, pot ser la de caure en el fàcil expedient de parlar d'una figura polièdrica que permet tractar per separat moments i aspectes del personatge que correspondrien a diferents cares i escapolir-se així de la pregunta central que ens continua plantejant la figura sencera en totes les seves incoherències i contradiccions. Per contra, també hi ha el perill de voler fer quadrar d'una manera un xic forçada aquelles mateixes contradiccions i voler acabar un edifici de pensament de forma precipitada a partir d'uns fonaments només esbossats en les poesies i proses, gairebé poètiques, malgrat que hi hagués en elles un cert afany implícitament teòric. Jo, personalment, no renuncio a una aproximació a la veritat última del personatge, a intentar entendre l'autèntic abast de les seves intuïcions, a partir sobretot de la seva creació literària, el valor de la qual, a vegades discutit, crec que ha estat prou demostrat. Tot i que avui, per exemple, es parlava d'aquesta incapacitat de Maragall, diríem, d'arribar a escriure's el simbolisme, que era el que en aquell moment s'estava fent més en la literatura més avançada d'Europa. Però a mi m'agrada comentar que m'ha fet gràcia el que deia en Francesco sobre el fet que no hagués llegit Freud o el psicoanàlisi abans de Freud. M'ha recordat un poema de Ferreter, Gabriel Ferreter, que no sé si és el poema acabat o un altre, en què diu: nosaltres hem passat Freud, o sigui, fa el joc de paraules entre Fred i Freud, diríem. Jo diria que en el cas de Maragall, jo personalment em penso que ens podem alegrar de que no hagués passat Freud, diríem. No sé si m'explico. En tot cas, també m'agradaria, o sigui, també intento explicar o arribar a aproximar-me a aquesta veritat última al personatge a partir o més enllà de les derivacions d'un pensament cívic potser més vigent que mai. En aquest sentit, és important parlar dels silencis i de la distància entre la vida i l'escriptura, entre la literatura i la vida, encara més en el cas d'un autor de qui s'acostuma a remarcar la mínima distància entre el que vivia i escrivia. I per aquí la sinceritat no era simplement un imperatiu ètic, sinó un dels fonaments del seu credo estètic. I això perquè, per exemple, aquest mateix credo estètic implicava el fet de no exterioritzar els moments més negatius. Això també se n'ha parlat aquest matí. Crec que cal aventurar-se a formular algunes hipòtesis a partir del que només s'endevinen aquests silencis volguts o condicionats per les circumstàncies i tractar d'esbossar una evolució interior precisament des del respecte i la consideració d'aquesta impossibilitat d'aprendre, d'arribar a copsar el nucli últim. Cor de l'home és impenetrable. La meva és, doncs, inevitablement una apropiació, com altres, del pensament de Joan Maragall. No sé quin grau de projecció conté, però hi ha l'intent d'una aproximació des d'una certa connaturalitat, que jo diria que no es pot explicar simplement per la via de la proximitat familiar, encara que també hi jugui un paper. Però no és, no, jo crec que no, s'ha de recalcar molt que no és pel fet de la proximitat familiar. I ara començaré amb els elements biogràfics. Hi ha dos fets biogràfics que acostumem a considerar com gairebé providencials en l'estabilitat i maduresa personal i creativa de Joan Maragall. Són l'entrada com a secretari de redacció de Joan Mañé i Flaquer al Diari de Barcelona i poc després el casament amb Clara Noble. Aquests fets no fan més que destacar, que encara puc donar més èmfasi, a una etapa anterior de desorientació. així com també els anhels esteticistes, els perills de caure en un escepticisme cínic propi d'un jove burgès culte i desvagat. Aquesta desorientació, els anhels i els perills es poden seguir en força detall gràcies a la publicació íntegra de les notes autobiogràfiques dels 25 anys i dels 50 i de la correspondència amb el seu amic Lloret. També s'hi trasllueixen, en aquests escrits, aquells encantaments i efusions, enamoraments primerencs de la infantesa i adolescència, la intensitat dels quals es pot endevinar en algunes evocacions poques i escadusseres que van apareixent de tant en tant al llarg de la seva vida. L'Oda infinita de 1888, si es pren com a document autobiogràfic, també permet intuir les giragonses d'una joventut que oscil·la entre la vocació artística i la inspiració, per una banda, i el desànim que el sotja. Però és ja l'afirmació d'un estil propi, l'inici de la maduresa literària. Els primers versos del poema nuvial són una mena de proclamació del triomf d'una plenitud vital. És l'arribada a una certa estabilitat i serenitat, havent conservat, i això és molt important, aquella capacitat d'admiració que s'endevinava ben intensa ja en la infantesa, en l'adolescència i en la joventut, en els anys d'universitat, malgrat la desorientació posterior. La curiositat infinita, les lectures en cerca d'afinitats, s'ha parlat molt de les confluències, influències, de la imitatio, etc. Però a mi em sembla que hi ha unes lectures bastant anàrquiques i desordenades en cerca d'afinitats. No? Després de les primeres, això, aquestes lectures, després de les primeres lectures més fundacionals i la gran devoció per Goethe, que tot plegat el mena pel camí d'un art totalitzant, d'una visió completa de la vida. Les breus i no definitives concessions al decadentisme modernista es veuran compensades per les lectures de Nietzsche. Això, suposo que aquest matí en Jordi Castellanos, que jo no he pogut escoltar, ho ha aclarit, deu haver aclarit bastant aquest punt. Després d'això sorgiran els poemes que van deixant constància de contemplacions intenses del paisatge i que tenen a vegades el seu paral·lel en prosa, la qual cosa permet apreciar la depuració i expressió justa de l'experiència d'on surt el poema. És el cas dels Goigs a la Verge de Núria. Les pirinenques, i això sí que el que diré ara farà referència a una cosa que ha dit Francesco aquest matí, oscil·laran ja entre un panteisme en què el jo es dissol en la natura contemplada i una penetració dels elements naturals que implica una unió sense confusió o una identificació que respecta la diversitat i la particularitat de cada element, una incorporació del paisatge que la mirada va abastant. La culminació d'aquesta poesia de paisatge serà, anys més tard, el poema de les muntanyes escrit entre Camprodon i Cotterets. També la realitat del moment social, cívic i romp en la poesia amb el poema paternal, després de la bomba del Liceu. Aquella visió totalitzant, empaltada de vitalisme nietzscheà, dona lloc a un poema que té un final imprevisible i inquietant. Com explicava l'altre dia a l'Arxiu Maragall, Sebastià Alsamora, que va fer un comentari, i bueno, li va explicar algunes coses interessants també, o una interpretació interessant d'una conjunció adversativa i de la funció que té al final del poema. Si és veritat que la sèrie dels primers articles del Diari de Barcelona són d'autors d'una adscripció a un liberalisme més aviat reaccionari o conservador sense més, demostren ja la tendència cap a un aprofundiment en l'individualisme vitalista que les lectures de Nietzsche, Guyot, Carlyle i Emerson aniran reforçant i que tindran un paper important en la configuració del seu pensament més madur. La capacitat d'observació, d'admiració, de rebre fidelment tot allò que són les notícies que li arriben del món exterior, s'ajuntarà a la irrenunciable fidelitat a una orientació que sorgeix del mateix subjecte, aquell nord de l'Excelsior, el poema que clou el primer dels seus llibres. El compromís progressiu amb el país i els anhels del primer catalanisme polític vindran tot naturalment i coincidiran amb la crisi del 1898. Se succeeixen els fets biogràfics, el 1900, moment crític, mor el seu pare, viatge a Madrid, el 1901 mor Manya i Flaquer, el director del Brusi, que li havia fet segons com de pare espiritual, i entremig ell passa una crisi de neurastènia, com en deien llavors, i trobarà Xupluc a Vilafranca amb l'amic Antoni Roure. Aquestes experiències devien accentuar la seva consciència de la fragilitat i inestabilitat interior i la necessitat de procurar-se un entorn estable per poder mantenir la serenitat que havia aconseguit amb esforç en l'època de joventut. S'inicia a partir d'aquí una etapa de plenitud creativa. Hem citat les muntanyes, l'elogi de la paraula, les vistes al mar, i tots aquests articles, de tant en tant, uns articles més lírics, on surten aquelles explicacions dels moments en què té una percepció d'estar fora del temps. El 1906 és el moment culminant en què coincideix l'exaltació i eufòria de la primera embranzida del catalanisme polític amb la solidaritat catalana, i Maragall escriu l'himne ibèric. En aquest poema, escrit des de l'exultació, hi ha aquell moment màxim de la compassió. Sol a sol enmig dels camps, terra endins, ample és Castella, i està trista que sols ella no pot veure els mars llunyans. És un moment en què, diguem, la plenitud vital i política i cívica del país pot desbordar, i en el cas de Maragall desborda amb aquesta compassió cap a aquella Castella que en aquell moment està, diríem, entutsolada al mig de la península. Però aquest any de 1906 serà també l'any del començament de les grans decepcions, des de les crítiques que apareixen amb motiu de la publicació d'Enllà fins a la mort i la partida dels millors amics. Hi ha un article, que és Revista de Mai del 30 de maig, que és un bon exponent d'aquest moment d'inflexió. Comença l'article exultant, repassant els grans moviments socials i polítics unitaris que s'han produït aquell mes. El 1 de maig, la solidaritat catalana, precisament. Després, no sé si parla d'algun altre fet, però estava parlant del casament dels Reis i li arriba, a mig escriure l'article, la notícia de l'atemptat al pas de la carrossa reial. L'article acaba amb un prec davant l'absurd d'aquella violència. Coincidirà amb la seva segona sortida del Diari de Barcelona. Al cap d'un any escriu aquell article que també s'ha citat aquest matí, que és Esta és mi fe, en què hi ha aquella transposició d'ànim, d'estat d'ànim entre la ciutat i el poeta, i que, bueno, se'n podria parlar llargament d'aquest article. Jo deixo apuntats aquí els elements biogràfics i no m'endinsaré més en els dels últims anys, precisament. Ja se n'ha parlat i suposo que se'n parlarà. Però ara m'agradaria parlar del rerefons del cant espiritual, allò que havia anunciat al començament i que em sembla que és el nucli de la meva explicació. El besllum de les poesies amoroses, conjugals o no, i de les poesies de paisatge, però també en les visions i els cants, i en molts dels articles, així com en les formulacions més o menys sistemàtiques de la seva estètica, hi veiem en Joan Maragall una capacitat per a la percepció de l'alteritat radical. A mi em sembla que és molt important. L'alteritat, s'ha parlat de la seva actitud, per exemple, a motiu de la Setmana Tràgica i de la petició d'indult, etc., i d'aquesta percepció de l'altre. Sí, per això per ell és diríem, un episodi dintre de tot un pensament en què la capacitat per respectar, per percebre l'alteritat és molt important. Perquè aquesta capacitat seva, que es reflecteix en alguns poemes de paisatges i en els poemes d'amor també, servirà per entendre en els paratges paradoxals a què arriba en el moment en què escriu i es planteja els interrogants del cant espiritual. Aquí es podria fer un florilegi, una llista llarguíssima de cites on surten explicacions de com entén ell aquesta importància d'allò que és particular en relació a allò que és universal, i aquesta percepció i respecte d'allò que és únic i particular i de la seva virtualitat infinita. Jo diria que això és el que concreta el seu vitalisme i el porta finalment un cert panteisme no indiferenciat, de què parla Eugenio Trías. Eugenio va ser el primer que va dir això del panteisme no indiferenciat, que és, no sé si s'entén, però és bastant important entendre-ho. Hi ha molts exemples, jo en posaré alguns, des de l'article La parròquia, en què parla de que les institucions més petites i senzilles i properes són els més importants per canviar la ciutat i el món, tot i que segurament no, en aquell moment no es fixa en l'element religiós, fins als articles en què parla de la ciutat com un element personificat, com un microcosmos, compendi del món, o aquells articles que escriu dedicats a l'Empordà, en què parla de que l'Empordà és tot Catalunya a la vegada, és el microcosmos aquest, i que hi ha més virtut germinadora en l'espiga que en la garba i encara molta més en el gra que en l'espiga. Podríem arribar a molts altres articles i textos. Per exemple, també la defensa de les particularitats dialectals en la seva ponència del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana va en aquesta línia. I ha estat sempre molt mal entesa com una actitud antinormativista. En realitat, és aquesta afirmació del respecte per allò que és únic, únic i diferent. Hi ha, per exemple, un article no gaire de primera, de molta categoria, que es diu Un llibre d'història, de 1902, una elogia a un llibre d'història de Miquel dels Sants Oliver, que parla de la Mallorca durant la Primera Revolució. I l'elogia perquè no es perd en abstraccions i generalitzacions i gràcies al seu àmbit local, limitat, ben abocat, és capaç d'abastar l'àmbit nacional i fins i tot l'universal. També en el pròleg al cançoner de Josep Pijoan insisteix en la idea que el llenguatge poètic és el llenguatge verament universal perquè és el més personal i inconfusible. No acabaríem les cites amb reflexions d'aquesta mena. Aquesta capacitat per apreciar, respectar i defensar allò que és únic i singular, perquè és allò que és viu de debò, perquè és allò que és viu de debò, va parella a una enorme capacitat d'evocació i a una certa incapacitat per a la conceptualització abstracta. De fet, professava una versió explícita a allò que ell anomenava esperit d'abstracció i que podrien considerar com el producte de l'idealisme racionalista que ha dominat el pensament europeu del Renaixement ençà. Això el portava a blasmar-ne les conseqüències en tots els terrenys i a preveure fins a cert punt les seves derivacions en el que serien les grans ideologies del segle XX. Em sembla molt important, i no sé si m'explico bé quan dic idealisme racionalista, però suposo que ja m'entendré. I dic que va preveure fins a cert punt perquè un dels punts, alhora febles i alhora molt ambiciós del seu pensament, era l'aplicació del evolucionisme des de la natura fins a la història dels homes. Allò que ell en deia la progressiva espiritualització de la matèria, que estava a la base de moltes idees sobre el llenguatge i l'estètica i que em sembla una idea en part d'autora de la creença ingènua del segle XIX en el progrés indefinit. Però també això formava part d'aquell optimisme cosmològic, antropològic, que en els últims anys queda fondament posat en qüestió. L'aversió a l'esperit d'abstracció el porta a marcar distàncies, per exemple, amb el creusisme de Giner de los Ríos i aquell espiritualisme difós que era la base de la filosofia de la institució libre d'ensenyança. De l'article La levadura, de 1906, reprodueix un diàleg ideal amb un mestre, Giner de los Ríos, on expressa un cop més aquella idea de l'home ple com un home concret i particular que pot donar sentit a l'abstracció de la generalitat dels homes. En el rapto de la Gioconda, el 1911, parla de l'eficàcia i la intensificació vital en la contemplació de la bellesa per un sol individu, per sobre de les contemplacions massives i impersonals. Ell creu en les individualitats fortes que poden portar en elles tota la humanitat i redimir-la. Però, de fet, ja fa temps, quan escriu aquest article, que ja ha deixat enrere la idea del superhome Nietzsche, si no es pot afirmar. També la idea novel·lisiana de la redempció per la poesia, que apareix al Comte Arnau i indirectament a Nausica, enllaça també amb aquell individualisme i li forneix la figura de la noia amb veu pura que canta la cançó redemptora en la conclusió del Comte Arnau. Però, i ara agafant el tema de què parlava Francesco aquest matí, de l'egoisme, o sigui, aplicat a aquesta antinòmia entre individualitat i societat, jo faig l'explicació següent, que és que l'individualisme d'arrel liberal, que es va aprofundint en les seves lectures de Nietzsche, Guyot, Carlyle i Emerson, es va depurant i conflueix amb aquell panteisme no indiferenciat, amb aquella percepció de la virtualitat infinita d'allò particular i únic que és alhora el més universal. Arriba a la intuïció de la capacitat humana per portar dintre seu l'univers i la humanitat sencera. Això, en els últims textos, va sortint aquesta idea, diríem, de l'home que és capaç de... També hi ha la capacitat de vocació, aquells records intensos, que en els últims anys li permeten de viure un present en què se superposen altres moments intensament viscuts i a intuir l'eternitat en el temps. Això ho ha explicat molt bé Eugenio Trías, també ho havia explicat Gabriel Maragall. Però tot va quedant posat en qüestió per una intuïció de la mort com a possible norreament absolut. I aquí jo trauré una correspondència amb Torres i Bages que no és del signe que hem dit abans. Precisament Torres i Bages li envia la seva pastoral sobre la Pasqua, o una carta pastoral sobre la Pasqua, i ell li contesta agraint-li i dient-li: em fa molt bé això que em diu de la resurrecció perquè tinc horror a tota idea de no ésser. Aquesta intuïció del possible no realment era, en el seu cas, la possible desaparició d'aquell món que ell havia contemplat i estimat en tota la seva diversitat i alteritat absoluta, amb aquell respecte i admiració per l'ésser que viu en cada cosa, pel fet de ser ella única i singular. Aquella bellesa que ell identificava amb l'essència revelada per la forma i que no podia separar, per exemple, el cos de l'ànima. Per això estic tan gelós dels ulls i el rostre i el cos que m'heu donat. Es podrien comentar els versos del cant espiritual en aquest sentit. Aquesta és la tragèdia de tota una vida fidel a unes intuïcions que l'havien portat a mantenir i defensar contra viento y marea, ara no surt l'expressió en castellà, però aquell optimisme cosmològic i antropològic que havia estat capaç d'aquelles vivències de l'eternitat en el temps i que volia, anhelava gairebé exigir la salvació, la perdurabilitat de tot allò únic i particular, tant en l'espai, i això és important, tant en l'espai, és a dir, el cos, la forma, com en el temps, els moments d'eternitat. La simple creença, jo crec, en la immortalitat de l'ànima, no era una solució, aquell vague idealisme que també afectava les creences catòliques del moment. Em sembla, per altra banda, que també s'ha d'afirmar que ell no havia deixat mai de ser un bon catòlic practicant i respectuós amb la jerarquia. S'ha parlat, sí, d'una relació conflictiva amb Torres i Bages, però que entra dintre d'una certa normalitat i respecte. També ell, per exemple, tot i que discrepava en Gaudí, amb la vivència religiosa de Gaudí, deia, però l'ortodoxia la té ell, diríem. Ell sabia que ells s'apartava una mica d'aquesta ortodoxia, però la respectava en realitat. No es pot dubtar, em sembla, que a pesar de tot el panteisme poètic que va expressar i que va... sempre va mantenir un sentit de la transcendència. Però les exigències espirituals a què havia arribat a través de les seves intuïcions estètiques, a través de la seva concepció del valor ontològic del llenguatge, a través de la contemplació de la bellesa en les dones que havia estimat, en la contemplació del paisatge, a través també d'aquell optimisme de la voluntat que li havia permès de superar tràngols forts, interiors i exteriors des de la joventut, aquestes exigències no podien trobar compliment en el catolicisme comú de l'època, que també era d'autor d'aquell idealisme racionalista predominant a Occident i es perdia sovint en les fórmules abstractes i desencarnades, en els moralismes eixuts. És el Maragall que ja havia escrit La Iglesia Cremada i L'Elogi del Viure i que ara escriu aquells tres articles tan definitius que també s'han comentat i suposo que es comentaran: Carta a una senyora, Los vivos y los muertos i La panacea. Hi ha unes frases al final de l'esbós biogràfic de Gabriel Maragall que, des de la primera vegada que les vaig llegir, em van cridar l'atenció i que em sembla que ara començo a entendre millor. I em perdonareu si llegeixo el fragment tot seguit. Diu Gabriel Maragall, parlant del seu pare en aquest moment de la seva vida: Ens trobem davant un cas insòlit. El món de la sensibilitat no ha fallat. No s'han produït transgressions ni desviacions i la força de l'entroncament en la realitat és tal que fa impossibles els camins de la confusió, fins al punt de dificultar una entrada definitiva amb armes i bagatges en l'actitud religiosa acollidora de les situacions de descens, dels estats limítrofs de la desesperació. Però per aquell per a qui la vida és una ininterrompuda manifestació de valors positius, només malmesa per la feblesa de l'home que no sap esforçar-se a avivar el sagrat fons de si mateix, el mateix cristianisme és un descobriment d'última hora. L'home que vol i que pot viure la seva individualitat amb tota plenitud pot menysprear les fórmules, però està necessitat d'una redempció de la temporalitat. L'home que descobreix el Redemptor abans que la necessitat de la redempció i que veu en ell, en el Redemptor, l'ideal suprem de tota la seva vida, entra en uns paratges paradoxals. És el pas continuat del temps, exercint la seva acció demolidora, que resoldrà la paradoxa. Per això la mort pot arribar a ser la deslliuradora d'una vida terrenal impossible, de tan extraordinàriament amada, com ho és igualment de les vides impossibles, per tant, tremendament difícils. Podríem afegir que en aquests últims anys, d'això hem parlat abans, en parlava Norbert Bilbeny, del tema del dolor, que si en els primers poemes, en les primeres èpoques, el dolor és una vivència literària, per dir-ho així, o una explicació literària, algun fet que ell no ha viscut, en aquests últims anys sí que es pot parlar d'un dolor, o sigui, d'aquesta intuïció de l'amenaça del no-ésser, per dir-ho d'alguna manera, i temo tant la mort, no? En el cant espiritual diu en un moment, i temo tant la mort. Aquesta amenaça del no-ésser com a possibilitat, aquella intuïció dels abismes de la mort espiritual, per ella a l'exigència de salvació, rondava en el rerefons del cant i en els últims escrits, i l'abocava indefectiblement més i més cap a l'home interior del cristianisme i cap a una nova orientació que la mort va troncar molt aviat. O sigui, jo diria que a partir d'allò que he dit abans del particular universal, d'aquesta idea de l'alteritat radical que ell és capaç de percebre, arribem a, en certa manera, a una metafísica i a una antropologia cristiana d'arrel patrística, potser encara que ell no havia llegit, no? Que se sàpiga, em sembla, els pares, però que té molt de fons, o sigui, que supera de molt el personalisme humanista de la filosofia europea del segle XX, que va bastant més enllà. En fi, jo acabo aquí l'argumentació, però m'agradaria, si encara tinc temps... Sí. Afegir una cosa que no, diríem que no té massa a veure, o potser sí, però no és... És com un apèndix, diríem, és un afegit, que és una evocació, és una evocació. He començat la conferència parlant de Jordi Maragall Nobre i de Gabriel, els dos últims fills de Joan Maragall. He llegit un fragment significatiu de l'esbós biogràfic, aquest que acabo de llegir, i ara acabaré amb una evocació d'aquell ambient de la casa del poeta Sant Gervasi, escrita per Jordi Maragall en una biografia inacabada de Josep Pijoan. Jordi Maragall, parlant de Pijoan, diu, descriu a Pijoan, i diu, era directe i viu de llenguatge i escrivia amb la seva gosadia habitual, com exercint el dret que li donava el fet d'haver tingut el privilegi de pujar al segon pis de casa nostra, al carrer d'Alfons 12-79. Des d'allà, esguardant per la finestra del despatx del meu pare, es veia tota la serra des del Tibidabo fins a Sant Pere Màrtir, i els capvespres encesos per la llum del sol ponent. Hi havia una taula de caoba a un metre de la finestra. Darrere, a un costat, la llibreria paisada amb els llibres més estimats. A l'altre costat, un armariet de fusta blanca vernissada amb els estris de treball, paper, llapis, tabac, pipes, paper de fumar, plomes i tinters. A la paret oposada, a la finestra, un piano negre que fou pujat al segon pis quan la meva mare li regalà un pleyel que quedà instal·lat al menjador gran de la planta baixa. Encara hi és. Un silló sense encoixinar, un balancí, un parell de cadires, completaven el mobiliari d'aquell despatx del segon pis, on Pijoan tenia accés. Una mena de rusticitat i de fredor feia del segon pis de la casa un espai difícil a l'hivern. Al despatx del pare hi havia un braser, però als dormitoris, a les nits, quan anàvem a dormir, el fred adquiria caràcters metafísics. A les meves germanes els sortien uns panellons a les mans que feien pena de veure. Pujar al segon pis era, en canvi, a la primavera una glòria. S'obrien les finestres, es respiraven les aromes dels jardins i es deixaven morir les tardes sota l'encís d'un esclerós de posta contra els quals lluitàvem endebades quan s'acostaven els exàmens de final de curs. Eugeni d'Ors ja protestà contra aquell esclerós de posta que, segons ell, en l'eterna polèmica que sostenia Maragall, lluitaven a favor d'aquest. Però d'Ors havia presenciat les postes i les clarors crepusculars des de la planta baixa, no mai des del segon pis. No sabem fins a on hauria arribat el seu lament si Compi Joan hagués penetrat en aquella intimitat que predisposava el lirisme i els insomnis de poeta. Aquest era, doncs, el privilegi de Pijoan, compartit únicament amb Antoni Roure, el registrador de la propietat que fou amic de Maragall, des de que es conegueren durant els anys escolars. Gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs, salve. Algú vol fer una observació, una intervenció, sisplau. Podeu portar el micro de primer.
Gràcies. Tinc una pregunta. Resulta, el cant espiritual em resulta el poema més difícil de manegar, que jo conec. Veig una mica, el conflicte entre fe i raó. Llavors pregunto l'opinió sobre aquesta, perquè que sigui la mort la mort un millor naixença,
una major
major naixença. Llavors, veu que està resolt, d'alguna manera, està resolt aquesta qüestió de rebutja la fe ortodoxa o no? És que m'agradaria parlar amb clar, jo no sé veure. Al final, m'agradaria que
m'ho comentés. Jo no sé, només puc dir que, o sigui, que cal veure els interrogants del cant espiritual com interrogants i que es va fent un darrere l'altre, que no són un poema acabat ja, pensat des del començament fins al final, sinó que ell va fent aquestes preguntes, no? Llavors aquesta resolució final, jo tinc entès que això els que ho han estudiat més ens ho podran dir, que hi havia una primera i un vers en el cap al final que diu: valguen Senyor el vostre sant nom, diu, en el cas de que, o sigui, no sé com, aviam, no tinc el poema ara aquí, però hi ha un punt en què, diríem, dona com a solució l'acolliment a la pregària, diríem, no? Però després ho corregeix i diu, com ho diu exactament, aviam, si amb, bueno, no és...
El sí amb la mort.
Sí amb la mort, no, abans d'això, diu, aviam, si ho aclarim, perquè jo de memòria...
Algú té el vers, algú té aquí. Ah, perfecte. Bueno, si em permet, mentre ell busca, si em permet una observació. Home, l'últim vers és sí amb... que em sigui, que, per tant, no diu em serà una major naixença, no diu pas, eh? Ell diu sí amb que em sigui, i per tant, en aquest sentit, no hi ha una afirmació del que passarà, hi ha una afirmació de desig i de fe, en el fons la fe és desig. Ja està, ja he fet tot el molí. certa manera.
No, no,
no, a mi em sembla,
el repertori.
Em sembla que està en la línia aquesta de la pregària, diríem, una mica d'aquesta altra alternativa que ell havia escrit, que era aquest valga'm senyor vostre sant nom, que no acaba de surt d'identificar on era que ho havia posat. Em sembla que és...
Però aquesta va ser una versió rebutjada per ell.
Va ser una versió rebutjada per ell, sí, sí, però... Jo explicava en un quadern que vaig escriure fa temps que em podia ser que la, diríem, la litúrgia catòlica del moment no li satisfeia les seves... Bueno, i és una mica el que he dit abans també, no? No satisfeia les exigències espirituals tal com ell les sentia, les... Hi havia una altra cosa també en el comte Arnau, hi ha la pietat de l'esposa, la pietat de... d'Elvira, que tampoc serveix per redimir, perquè suposo que és perquè la pietat d'Elvira tampoc té aquest poder, si ens fixem en el que era la pràctica religiosa de l'època, per dir-ho d'una manera, no? No sé.
Maria Maragall, no va deixar, diguem, explicacions dels seus poemes. O sí, no, que ja sàpiga no, però bueno, potser ens veu. Vull dir, perquè sincerà, ell escriu, escriu prosa, escriu vers, però alguna vegada podria ser que en una conferència, amb un no sé què, a part de parlar del poema amb una carta, això és una altra cosa, de parlar del poema, però el que vull ara és explicar-lo, fer ell mateix exegesi, com feu els comentaristes que en sabeu, que el mateix autor que ha fet exegesi dels seus poemes, o alguns que estan importants, que ja sàpiga no.
Quan escriu La vaca cega, per exemple, explica tot allò de la salut ociosa i del flor, és una flor de salut ociosa, ho diu això, com humà, explica que és el fruit d'un moment de... Explica com li surt el poema, diríem una mica.
Sí, però això és l'ocasió del poema.
L'ocasió del poema. Tu dius exigent comentari del propi.
El comentari del poema, és a dir, el significat del poema vist pel poeta, plantat pel poeta. Que això... No... No dic que passi, hi ha pocs poetes que ho facin, però si ho hagués fet hauria sigut fantàstic, però en algun cas ens hauria aclarit coses. O ens hauria aclarit la seva interpretació, que no vol dir que privés les nostres. Volies dir-nos, Albert?
Sí, no, puc estar de fer-li la pregunta al conferenciant, net del poeta i estudiós de la literatura. Hi ha alguna exegesi familiar al respecte del cant espiritual, a través de la vídua, dels fills, etcètera?
Bueno,
hi ha una tradició oral concreta.
Hi ha la de Gabriel Maragall. Ah, tu vols dir oral.
Quin és el corrent d'opinió dominant al respecte
de... L'entorn familiar potser la millor exegesi és que hi ha molts... Jo tinc cosins i cosines que se'ls saben de memòria i que tinc alguna tia que se'ls sabia de memòria i que el resava, o sigui que el feia servir com de pregària, diríem de... Però això no sé si serveix com a...
No és exegesi.
No és exegesi, no. Vull dir, el que hi ha és el treball de Gabriel Maragall, les converses que va tenir Jordi Maragall amb Pep Calsamília, per exemple, sobre que Pep Calsamília estava molt interessat en Joan Maragall. I, en fi...
Que la vídua hagués dit alguna cosa, com després de morir el poeta, respecte del significat, del per què d'aquest poema, se sap...
A mi no m'ha arribat massa, encara que sí que m'ha arribat una mica que aquesta idea de la premonició de la mort la donàvem per certa, però a mi em sembla que no es pot afirmar tampoc de forma prou contundent. O sigui que hi ha una intuïció de la mort i de l'enorreament, etcètera, sí, però una premonició de la pròpia mort, de la imminència de la pròpia mort, això jo no sé si es pot acabar de... Digue'm?
Que això de Calsamília és molt interessant, però jo no sé res.
De Calsamília... Calsamília el que passa és que era socràtic i no va deixar escrit pràcticament...
Exacte.
No va deixar escrit pràcticament res.
Llàstima.
Hi ha en Xavier Robert, segurament que podria explicar-nos, i Eugenio Trias també, i ens podria explicar moltes més. Més coses.
Sí,
jo, en relació a la pregunta que feia abans, jo he sentit algun cop dir, però
No sé si és un rumor o és ciència certa, aleshores vull aprofitar l'ocasió per aclarir-ho, no? En el poema, l'últim vers quan comença això, quan arribi aquella hora de demència i tal, quan el llegeixes fa la sensació que canvia la música en aquell moment del poema, no? Que canvia el que ha estat el ritme, la música. El rumor al que em refereixo és que sembla que en la primera versió aquest fragment no hi és i que per publicar-lo se li exigeix afegir. És cert o no és cert? Perquè ho he sentit dir més d'una vegada i aleshores ho voldria demanar. Si què pensat, si és cert, si no...
Jo també ho he sentit, però em sembla que no és cert, francament, perquè em sembla que és... que encara que canvia el to, entra dintre de la resposta possible que ell tenia en aquell moment per concloure el poema, no? Em sembla.
O sigui, primer, qui li podria exigir un poeta? Qui li podria exigir?
No,
qüestions de censura de l'època.
Afegir després, sí.
Hi ha un temps, hi ha un interval. Sí.
El dia del febrer, quan sí, acaba 5 versos abans, estan en el munt de l'octubre, de quan de temps, però gener, la veritat és el que jo, i el febrer afegeix en el manuscrit aquests últims 5 versos. Per tant, que hi ha una...
hi ha una un decalaix.
Sí, que sigui com diu Valentí, que està mirant de rull i a totes i baixes perquè no s'enfadi, o de 5 versos de condició d'ogma, això ja és interpretació. Arqueològicament sí que són
versos superiors. I són justament l'estrofa més citada.
Sí.
Sí.
Sí? Sí? No? Doncs molt bé.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies. Gràcies.